Solidaris. Mercè Folc.
I si paressin un moment.
Solidaris. Tothom té una història.
Si te tengo a ti,
aquí lo tengo todo.
Mi amado, mi tesoro, fuera de ti.
A la una,
nada deseo.
A las dos, y a las tres. Ahora recibe.
Si te tengo a ti.
Recibe, vamos. Recibe.
Todo lo que te pase tiene un propósito. Puede ser que esa enfermedad te motivó a venir acá. Y Dios no solamente te va a sanar tu cuerpo, sino que va a sanar tu alma, tu mente, tu matrimonio. Ese diablo que no te deja dormir, ese diablo Dios permitió que no te dejara dormir para que buscaras a Dios. Dios lo permitió para que vinieras a la iglesia, para que te consagraras, para que le entregaras tu vida a Dios. Claro, en el nombre de Jesús, una gracia sobrenatural para perdonar, para prosperar, para conseguir empleo, para que los papeles salgan rápido. Lo desato sobre este pueblo en el nombre de Jesús. Una gracia sobrenatural para cambiarte de casa. Recíbelo ahí. ¡Pum! Por gracia. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le estoy diciendo de la Agenda 2030? Que la Agenda 2030 va en contra de nuestros principios.
Com va, com esteu? Benvinguts als Solidaris una setmana més. El pastor Carlos Rojas, a qui acabem de sentir, congrega cada setmana més d'un centenar de persones en una sala de cinema del Centre Comercial Diagonal Mar de Barcelona.
I si viene el colapso económico, ¿qué pasa?
Rojas és el líder del Ministerio Casa de Salvación, una església evangèlica de tipus neopentecostal que funciona sota el paraigua d'una macroesglésia amb seu a Miami. Es tracta del Ministerio del Rei Jesús, fundada pel pastor Guillermo Maldonado, una multinacional de la fe que arrossega milions de seguidors als Estats Units i arreu del món i que, com altres esglésies neopentecostals, exerceix una gran influència política. Els discursos d'aquests líders religiosos han estat clau en la construcció del gir reaccionari que s'ha viscut als Estats Units i en països de l'Amèrica Llatina. Marc Griera és catedràtica de Sociologia.
Són moviments que també s'alineen amb tota una lògica neoliberal d'autoajuda, la idea de com et pots fer ric si creus en Déu. És a dir, tota aquesta lògica té una transcendència en la política, no? I especialment ho hem vist a Amèrica Llatina amb Bolsonaro, ho hem vist també amb Trump i ho veiem arreu del món amb aquest impacte d'un grup, perquè no totes, d'esglésies pentecostals que tenen una voluntat d'incidir en l'agenda política i fer especialment èmfasi en els temes morals, no avortament, no matrimoni LGTBIQ.
Amb la Mònica Roca hem assistit al culte de diumenge al Centre Comercial Diagonal Mar.
Solidaris, Mercè Folc.
¿Cómo hago para salir de la enfermedad por la fe? ¿Cómo hago para salir del mal diagnóstico por la fe? Pastor, ¿y cómo sé que yo tengo fe? ¿Alguien quiere saber? ¿Cómo? Pastor, dígame, ¿cómo sé si yo tengo fe? ¿Qué es lo que tengo? Dígame, pregúnteme, ¿cómo sé que yo tengo fe? Por la actitud. Porque si usted va así con la cabecita agachada, no, pues tiene una fe tremenda. Usted por la fe, usted ya vio el final. Usted no se va a quedar aquí en la circunstancia, usted ya vio la obra terminada.
Quant temps fa que veniu aquí?
Quasi 2 anys, més o menys, sí, 2 anys.
Va ser 3 anys.
I què et va portar aquí?
Jo soy conocedor de la palabra de Colombia y cuando llegué aquí busqué un lugar donde congregarme y bueno, cuando vine a este lugar sentí que la presencia de Dios estaba en este lugar.
Uno de los evangelistas de la iglesia evangelizó a mi papá en la calle. Mi papá iba caminando y él le invitó a la iglesia. Entonces, mi papá me invitó a mí.
Mi madre empezó a venir con mi padrastro y pues yo no creía nada de aquí y venía obligada. Y hasta que llegó un punto en el que yo sentí ese amor al final.
Un amigo que venía a la iglesia y le vi un cambio tan diferente, tanta tranquilidad y tanta paz, y yo le dije, yo quiero ir a tu iglesia. Es más, cuando él empezó yo decía, ¿en qué secta está? ¿En qué secta se ha metido? Decía, porque él decía, amén. Luego, poco a poco, me fui dando cuenta que no.
Bienvenidos a Casa de Salvación, donde experimentarás el poder sobrenatural de Dios.
¿Y por qué vas començar a venir?
Jo vaig tindre, com es diu en castellà, un encuentro con Dios, que va ser un punt molt dur de la meva vida, on vaig veure com Déu em va ajudar en moltíssimes coses a sortir de la depressió, temes sentimentals, de l'adolescència.
Mi idea era Alcohólicos Anónimos, perquè a los 17 años empecé con la prostitución y bueno, poco a poco pues se fue sumando más cosas, ¿no? Y dije, no puedo más.
Tenía un vacío, me crié con mi abuela, entonces mis padres para mí me habían abandonado, como que mi papá y mi mamá se fueron para otro país y me dejaron solo aquí en República Dominicana, pero yo no entendía que era por una mejor vida.
Se vino aquí para algo, ¿sí o no?
Amén.
Y yo no estoy aquí para entretenerlo. Estoy aquí para llevarle una palabra de poder.
Amén.
Ok. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es creer. Es la única condición, creer.
Dejé de beber y dejé las drogas, así sin más. Fue sobrenatural. Y bien, estoy re feliz.
Se manifestará.
Igual que ja vam fer amb l'anterior programa, els solidaris volem entendre com funcionen les esglésies neopentecostals, què es predica als sermons, qui assisteix als cultes, quin objectiu persegueixen. El pastor Carlos Rojas respondrà totes aquestes preguntes. Pastor Carlos Rojas.
Sí, senyora.
Gràcies per rebre'ns.
Gràcies a ustedes por invitarme.
¿Avui podrem veure el poder sobrenatural de Déu?
Claro, claro que sí. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, no cambia. Es el mismo. Lo que pasa es que el ser humano se distanció de Dios y por eso no puede experimentar su poder. Porque ese poder se experimenta cuando tenemos compañerismo con Él.
¿Y com el veurem, aquest poder sobrenatural? ¿Com es manifestarà?
El poder de Dios se manifiesta en todas las áreas de la vida de la persona. Puede ser en su familia, en su salud física, moral, espiritual. Cuando hablamos de lo sobrenatural, estamos hablando de algo que viola la lógica, que viola los diagnósticos. Aquí en la iglesia, por ejemplo, hemos tenido gente que ha venido con tumores que se pueden tocar, palpar, y al momento de que oramos los tumores desaparecen. O mujeres que han tenido quistes en los senos, al tocarse desaparecen. Ese es el poder sobrenatural de Dios. Pero yo diría que los principales enemigos del poder sobrenatural de Dios, número uno, es el razonamiento, y número dos, la religión. Jesús no vino a fundar ninguna religión. O sea, no hay tal cosa como católicos, como testigos de Jehová. Jesús nunca habló de eso. Él habló del reino. Venga a nosotros tu reino. O sea, está diciendo que la cultura del cielo, que es sobrenatural, venga a la tierra. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay pobreza. Esa es la oración de Jesús, que venga el reino.
Ha parlat ara d'aquest raonament, no? Vist des de fora, això que m'estava dient, sí. No? Dels tumors que desapareixen, clar, vist des de fora i aplicant el raonament científic en aquest cas, això
és una locura,
crida molt l'atenció, o sigui,
sí, claro.
I genera molt rebuig.
Claro, pero yo tampoco me acostumbro a eso. A mí también me viola la lógica. O sea, yo también me quedo impresionado con esas cosas que Dios hace.
Vostès presenta el seu perfil d'Instagram d'aquesta manera, llamado para predicar y manifestar el poder sobrenatural de Dios a esta generación. ¿Com li va venir aquesta crida, no?
Es como que llega un momento en tu vida donde estás contra la pared y no puedes decir que no, porque es el mismo Dios hablándole. Entonces, por ejemplo, yo vengo de Colombia. En Colombia, pues el evangelio está un poquito más extendido. Para mí era normal la liberación de demonios, la sanidad, los milagros, normal. Pero cuando yo llegué aquí, me encontré con que eso era anormal, aún en las mismas iglesias cristianas. Entonces yo dije, yo no me puedo quedar callado porque yo sé que hay algo más. Y ahí comencé a ejecutar ese llamado, comenzamos en un parque a hablarle a la gente, y cuando la gente comenzó a experimentar el poder, te dice, esto es verdad. Entonces estamos trabajando, ya llevamos en el ministerio 12 años y son muchos los testimonios que tenemos, muchas restauraciones de familias, de vidas. Muchas historias, ¿no?
Usted es el fundador de esta iglesia.
Soy el fundador, pero no voy solo. Hago parte de una red que se llama la Supernatural Network. Es una red sobrenatural dirigida por un apóstol que se llama el apóstol Guillermo Maldonado, que está en Miami. Porque este trabajo no se puede hacer solo. No puedes estar solo, es muy peligroso. Hay que tener una autoridad sobre tu cabeza.
Me ha costado sacrificio tener esta iglesia. Me ha costado oraciones, recursos, que usted esté aquí.
És aquesta església del Ministeri del Rei Jesús, que
el Rei Jesús, correcte,
a Miami, sí, que és una de les esglésies pentecostals amb més influència als Estats Units,
sí,
i amb més seguidors al món.
Sí.
Com la definiria vostè, aquesta església? L'església del Ministeri del Rei Jesús, per la gent que no ho sap.
Para definirlo es sobrenatural. Sí, sí, claro, porque el pastor es un hombre hondureño que llegó a Estados Unidos, pero ahora pues está en unos lugares muy altos, ¿no? Ahora es asesor, ha sido asesor de la presidencia en el área espiritual durante dos periodos seguidos. Entonces, es sobrenatural.
¿Amb Trump?
Sí, en los dos periodos.
Clar, per tant, pel que deia abans, la doctrina que vostès segueixen, la marca, per tant, el Ministeri del Rei Jesús de Miami, ¿no? La doctrina es marca des de Miami.
Claro, hay unos lineamientos de doctrina en qué es lo que creemos. En eso nos movemos. Pero todo eso tiene un fundamento bíblico. El mensaje tiene que llegar a toda la criatura. Entonces tiene que haber expansión sí o sí.
Una expansión que se utiliza mucho a través de xarxes socials, ¿no?
Claro.
Guillermo Maldonado té 700.000, ¿no? Seguidors.
700.000 seguidors a Instagram. I vostè, com Maldonado, jo també he estat veient aquests, sí, dies que penja vídeos i missatges sovint, ¿no?, en aquesta, sí, plataforma. I vostè també és molt actiu a les xarxes.
Sí.
El seu compte d'Instagram, el seu ministeri també té compte d'Instagram, fan servir el YouTube,
claro,
el Facebook. És indispensable avui, són indispensables aquests canals de comunicació per fer arribar la seva paraula, el seu missatge?
Sí, sí, porque la idea es que el lo que Cristo dijo es, este mensaje tiene que llegar a toda criatura, al perro, al gato, a todo el mundo. O sea, hay gente que no puede venir porque tiene una barrera, no sé lo que sea, y le vamos a llegar por medio del mensaje. Todo mundo tiene que conocer, pero también tenemos 20 evangelistas todos los sábados en las calles llevando el mensaje. Todos los sábados durante 5 años nos paramos aquí en la puerta del centro comercial, orando por la gente, ofreciéndole servicio. Un saludo muy especial desde Barcelona, España. Espero que estén súper bien. Bueno, hoy es viernes. En catalán es divendres. Un saludo para todos los que nos están viendo por Facebook. Venga a YouTube, Pastor Carlos Rojas. Venga ahora mismo.
La mayoría de personas que vienen aquí son de origen de América Latina.
Sí, sí, pero tenemos gente también de España. Eso es algo que nosotros venimos a derribar porque, digamos, no podemos pensar, esta es la iglesia de los ecuatorianos, esta es la iglesia de los colombianos. Eso no es así. El reino es multicultural.
I les persones que arriben aquí després d'un procés migratori que no tenen xarxa, també acudeixen a la vostra església?
Sí, hay, pues hay de todo. Hay con proceso, sin proceso, de todo. Lo que sí te digo es que la mayoría de personas, y esto es algo que me parece muy interesante en mi trabajo, es que puede ser gente que el sistema, el mundo, no creyó, no creyeron en ellos. Esto no significa que los ricos no tengan que escuchar este mensaje. Este mensaje es para todos. ¿sí? Lo que pasa es que el rico fundamenta su solidez en sus riquezas, pero eso ya está cambiando, ya están llegando también. También estamos levantando empresarios. Yo conozco allá en Miami gente que es multimillonaria y está al servicio de Dios, multi.
Ara que parla d'empresaris, vostès ofereixen d'aquí pocs dies un curs que precisament està dirigit a empresaris, sí, entre d'altres col·lectius, no? Un curs ofert per l'Escola Profètica. Què els hi ensenyen en aquests empresaris?
Muy interesante pregunta. Dentro de la asignación que yo tengo como pastor está el levantar a los empresarios del reino, porque todos los días habrá menos empleos. Seremos reemplazados, ya estamos siendo reemplazados por inteligencias, por máquinas. Entonces, aquel que no vea eso, que no se adelante a eso, va a quedar en la calle. Se viene una pobreza tremenda sobre el mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la escuela de entrenamiento profético para empresarios? Vamos a darles una perspectiva profética de por dónde se tienen que ir. Por ejemplo, si usted me dice, pastor, ¿qué puedo hacer para estar listo para los cambios? Yo le digo, usted debería de tener criptomonedas. No significa que yo venda criptomonedas, sino que todo apunta a eso. Usted debería de tener oro y usted debería de tener una idea de negocio para prepararse. Entonces, eso es un mensaje que yo trazo de acuerdo a lo que la palabra me dice.
Es la paraula i és una formació també pròpia que té per donar aquests consells o no?
Claro.
Quina formació?
Yo estudié comunicación social y periodismo en Colombia. Estudié en la EAE gerencia de ventas y tengo negocios también. O sea, yo no vivo de la iglesia. El mayor aportante financiero para que el ministerio se haya levantado, mi esposa y yo.
Això li volíem preguntar, sí, també, no? Com sobre... es financia? Perquè partim aquí del cas de la catòlica, la religió majoritària a l'estat espanyol. Com es financien vostès?
O de l'ELIM, no? Que ens deien l'altre dia que es financen a través de donacions voluntàries, sí, per pagar el lloguer de les naus.
Todo es voluntario, pero hay unos principios de prosperidad económica.
¡Diablo! ¡Te ordenamos que sueltes el billete! ¡Suéltalo en el nombre de Jesús! Y el diablo dice, suéltelo usted. Es usted el que no diezma. Es usted el que no ofrenda.
Uno de esos principios es el dar. Cuando uno da, eso te califica para recibir. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Entonces, eso nosotros le enseñamos a la gente a dar, pero nunca lo hacen por obligación. O sea, todo mundo da lo que quiere. Y hay otro principio que nosotros aplicamos que es el diezmo. Que es el diezmo, el 10% de lo que usted se gana, pero no hay una lista. ¿Quién diezmó? ¿Quién no diezmó? No, porque eso es algo que usted tiene con Dios. Entonces, por ejemplo, hay una promesa para los que diezman. Los que diezman, dice la Biblia, que se abrirán las compuertas de los cielos y que derramará su bendición hasta que sobre y abunde.
¿Vostès han de rendir comptes d'aquests ingressos a l'administració? ¿Han de fer una declaració?
Si hay más de un determinado monto, sí. Creo que si son más de 70 mil euros al año, algo así, hay que pasar uno, pero si no, no.
¿Y arriben?
O sea, no.
Pastor Carlos Rojas, a mi m'ha interessat molt el tema de la incidència política, no?
Sí.
Guillermo Maldonado forma part d'aquest comitè assessor, sí, de Donald Trump.
Vamos a ver a los Estados Unidos entrando en guerra contra China. Guerra sobre Taiwán, el canal de Panamá. Guerra financiera, la guerra Cosmos. El Señor usará al presidente Trump para detener el dragón rojo, que es la China.
Jo no sé si aquí vostè ha rebut ofertes d'algun partit polític, per exemple, per fer d'assessor, establir algun tipus
no,
de col·laboració.
Por ahora no hemos tenido la fortuna.
Pero, ¿la fortuna?
La fortuna. Sí, porque Jesús dijo que la luz tenía que estar en puntos altos. La política es un punto alto. Si el pastor no está al lado del alcalde diciéndole haga esto para el beneficio, va a llegar otro que le va a decir lo contrario.
¿Vostè als cultes parla de política?
Yo puedo decir cosas como nuestra posición frente a decisiones políticas. O sea, aquí no somos ni rojos, ni verdes, ni amarillos. Somos del reino, pero... Lo que yo creo es que todo lo que afecte nuestra forma de pensar, hay que denunciarlo.
¿Qué más le preocupa ahora?
Lo que más me preocupa en este momento es que el mundo va a entrar hacia un supercontrol y la iglesia va a ser un objetivo clarísimo, porque la iglesia es un lugar de luz donde se denuncia, donde es un lugar donde le pueden decir a 1,000 personas, no hagamos esto. Entonces la persecución va a venir durísima contra la iglesia, durísima.
Guillermo Maldonado va dir ara en la seva profecia del 2025 que el 2030, suposo que ho deu haver sentit, que haurà un meteorit que provocarà un tsunami, que hi haurà milers de morts.
Él dijo, profecías. Dijo eso.
Dijo eso, sí.
¿Sabe que todas las profecías más terribles se esperan para el 2030? Hay un meteorito que ya salió del espacio. Cuando ese meteorito golpea y viene a caer en el mar, usted sabe que van a ocurrir tsunamis en todo el mundo y van a haber miles y miles y millones de muertos. Va a inundar un país entero.
Es inevitable, o sí, si cuando uno se quina base hay aquí al darrere, ¿no?
El meteorito llama Genjo, está en la palabra, está en Apocalipsis, va a caer porque va a caer. Estos 10 años son definitivos para la humanidad. El mundo cambió para siempre del año 2020, la humanidad nunca más volverá a ser igual. Todo cambió. Nos vamos a quedar sin dinero, como dice la palabra, y a la gente la van a obligar a ponerse una marca en la frente o en el brazo, y al que no se la ponga se queda como un delincuente porque no puede comprar ni vender. Entonces lo que tú dices del meteorito hace parte de la profecía, y todos esos eventos catastróficos, según los cálculos que tenemos en la Biblia, la venida de Cristo está a menos de 7 años.
Després vaig veure que el cel s'havia obert i apareixia un cavall blanc.
O sea, Cristo viene, se lleva a su iglesia, se lleva a su gente. La gente va a desaparecer físicamente.
Ho creu realment, això?
Sí, físicament.
És ell qui els governarà amb una vara de ferro i qui trepitjarà el cup de la fúria del Déu de l'univers. Al mantell i al costat portava escrit aquest nom: Rei de reis i Senyor de senyors.
Ens veu les cares de sorpreses, no?
No, no.
Això que diem
de la raó, jo, de la raó del raciocini.
Sí, de raciocini, però sí. Jo te lo explicaria así para tu raciocinio. Si te hubieran dicho en el 2019 que pasaría algo como lo del 2020, tampoco lo creeríamos. Todas las constituciones del mundo se violaron. Esto para que lo anoten y lo pongan, para que yo lo dije. ¿Qué vamos a comenzar a ver en España? Vamos a comenzar a ver ovnis en el cielo. Vamos a ver terremotos. En España no temblaba y va a comenzar a temblar. Volcanes activos. Cosas que antes nunca habíamos visto.
¿Ustedes creen en el cambio climático?
Son temas propuestos inteligentemente para afectar tu lógica, ¿no? Por ejemplo, el COVID-19. ¿Usted cree que hay un virus? Sí, pero no creo que la forma como se trabajó era el que había que hacerlo. ¿Usted cree que el clima está cambiando? Sí, pero no creo que los coches eléctricos sean la solución.
En algun culte que jo he seguit seu a través de les xarxes, sí, li he sentit criticar l'agenda 2030, l'agenda 2030. Per què?
Perquè l'agenda 2030, su objetivo es económico y de dominio. La Agenda 2030 no está preocupada en que el coche diésel gaste y contamine. Está preocupada en la dominación de la gente. Entonces, todo eso es contra el diseño de Dios. Es una agenda anticristo.
Parla d'acabar amb les guerres, aquesta agenda.
La pobresa o la desigualtat.
La Biblia dice, cuando hablen de paz y seguridad, que es uno de los lemas de la ONU, vendrá el fin. Porque va a pasar eso. Se van a acabar la guerra y vamos a sentir una paz, pero una falsa paz.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Hem de processar con moltes coses.
No, lo que pasa es que ustedes, yo me imagino cuántas veces habrán escuchado sobre las bondades de la Agenda 2030, pero como yo tengo otro lente.
Otra lente es otra perspectiva, exacto, otras fuentes de información.
Les dues.
Clar, nosaltres, per exemple, fem un programa de drets humans i temes socials i també tenim aquesta perspectiva perquè veiem la desigualtat, veiem la violència contra les dones, veiem la pobresa.
Les dades, no? Les xifres.
Les xifres i les històries.
Claro, porque usted van a los ayuntamientos y el ayuntamiento le dice, esto es lo que está pasando, las mujeres están matando. Claro, hay que hacer algo. Lo que pasa es que, lo que yo le decía ahora a los discípulos, hay un espíritu, cuando hablo de espíritu, estoy hablando de una forma de pensar que va directo contra la masculinidad. Porque según el diseño de Dios, el hombre es la cabeza del hogar, no para maltratar a la mujer, sino para traer dirección y para que la mujer viva tranquila, para que la familia tenga cohesión. Los encargados de desatar la identidad de los hijos son los hombres, no la mamá, son los hombres.
¿Y por qué no a la madre?
Porque hace parte de un diseño. La madre es amamantadora, la madre es paridora, paridora no solamente de personitas, sino de milagros. O sea, si las mujeres se meten a orar, el mundo cambia. Las mujeres tienen que meterse a orar, no a enfrentarse contra los hombres.
O sigui, mantenir els rols tradicionals, no?
No, però no, però molt importants. No està en una segona categoria, no.
Sinó amb igualtat segons el seu punt de vista, no?
Delante de Dios todos somos iguales, pero los roles, depende del rol, vemos cuánta autoridad tenemos dependiendo donde estemos, ¿sí? Esa es la masculinidad de la que te estoy hablando.
Vostè ha dit ara en la reunió de líders que és un negoci anar contra els homes. Que és un negoci perquè les dones cobren, que són víctimes de violència de gènere,
claro,
cobren 500 euros al mes.
Yo no estoy de acuerdo con la violencia contra nadie ni contra los hombres y las mujeres. Lo que pasa es que, claro, se puede convertir en una trampa, ¿no? Y se puede convertir en un negocio. Y eso está mal. Yo a mi gente yo le tengo que decir, usted no vaya a caer nunca en esa trampa de hacer una falsa denuncia para beneficiarse, porque esa es la forma como piensan allá. Pero nosotros aquí, usted lo que tiene que hacer es que en su hogar haya un buen ambiente. Si hay un buen ambiente, usted no necesita que le regalen dinero. Usted hace su negocio, hace sus cosas y va bien. Las ayudas sociales, esto es otra cosa que yo les digo respecto a la política, las ayudas sociales son una trampa, porque la ayuda social hace que la persona pierda su capacidad de esfuerzo. Esto va a ir hacia algo que llama la renta universal.
La mínima garantía, sí.
La renta universal es algo antibíblico, porque Dios nos dio un diseño para multiplicarnos, para montar negocios.
Però vostè sap que no tothom parteix de les mateixes condicions, no?
Yo no puedo depender de que el gobierno me sostenga, porque nada que haga el gobierno es gratis. Nada.
Es una otra forma de control.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si la gente pierde su capacidad adquisitiva? Pregúntele a los cubanos a ver qué pasa. Pregúntele a Venezuela. Si usted me dice, pastor, ¿usted cómo cree que va el camino de España? Yo le digo, va muy hacia Venezuela. Preocupante, porque este país es un país rico en toda la extensión de la palabra. Entonces yo tengo que denunciar, esos son mecanismos de control. Pero acuérdate que eso es una política global, porque el dominio es global, no es España. El gobierno de España simplemente obedece órdenes que le están dando atrás, pero esto ya es otra cosa.
Bueno, no le han preguntado tampoco de la formación.
Yo estoy respondiendo con todo mi corazón,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo no estoy aquí dándome la... No, eso es como yo pienso, esto es lo que yo digo, y yo sé que un día me voy a meter en problemas. Sea para la cárcel, me voy para la cárcel.
Pero sabe que puede tener problemas con este discurso, lo digo, ¿eh?
Claro, claro.
Pastor, el dejaremos a fer el culte. Gracias por toda la información.
Muchas gracias a ustedes por su tiempo y aquí estamos para servirles.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Hay gente que no sale aquí por vergüenza, pero usted allá créalo, tranquilo, créalo allá. Y viene a dar el testimonio después. Padre, gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Cuando yo cuente hasta tres. Ahí el demonio va a obedecer, se tiene que ir, se va a poner de acuerdo con la palabra. La enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús.
Solidaris. Mercè Folch.
Després de la conversa amb el pastor Carlos Rojas, ens sembla pertinent saber quin és el posicionament del Consell Evangèlic de Catalunya sobre el tarannà de les esglésies neopentecostals i dels missatges que prediquen. N'hem parlat amb Guillem Correa, secretari general del Consell.
La tendència a fer espectacle de qualsevol acte públic és una d'aquestes tendències que és present a la societat civil i és present a cristianisme i més enllà del cristianisme. Les exageracions sempre comporten un risc. La qüestió és en quin és el propòsit del teu lideratge i com utilitzes aquest lideratge, si és per una sana extensió de la fe cristiana o és per un aprofitament per mi mateix.
Amb Guillem Correa també hem parlat sobre els miracles i les sanacions que es fan en esglésies com la del Pastor Rojas.
La majoria de cristians creiem en els miracles i el que hem de diferenciar d'una manera molt clara és quan es transforma aquest fet amb una intencionalitat segona, perquè hi ha gent que s'hi apropa de manera sincera i honesta, hi ha altra gent que vol aprofitar aquesta realitat que nosaltres creiem amb una comercialització que de totes totes no és ben rebuda per cap de nosaltres.
Pel que fa al finançament de les esglésies neopentecostals, que és el corrent on se situa Casa de Salvació, el secretari general del Consell Evangèlic fa aquest aclariment.
L'Església Catòlica viu del IRPF i dels pressupostos de l'Estat. L'Església Evangèlica viu del que els creients aportem. Aquest autososteniment ha d'estar complementat i diferenciat del que és el que anomenem la teologia de la prosperitat. La teologia de la prosperitat és una falsa promesa que diuen que si tu fas un determinat donatiu o incrementes el teu donatiu, doncs tu tindràs un tracte privilegiat per part de Déu. Això no està a l'Evangeli. Això no està a l'Evangeli.
A Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, també li han preguntat sobre la influència política que exerceixen aquest tipus d'esglésies.
Però sempre hem tingut molt clar de què hem d'escollir entre púlpit o partit. Però també és cert que hi ha amb altres tradicions que ara venen de fora de casa nostra que aquesta claretat d'elecció no la tenen tan clara, no? I això té una influència molt incòmoda. Els pastors, les pastores, hem de ser escrupolosos, i o bé estem al servei de l'Església o bé estem al servei d'un ideari polític. Fem política, però no fem política partidista, i hem de ser escrupolosos tant en lo públic com a nivell privat.
Sobre aquesta qüestió, tot seguit en parlem amb Mònica Clua, professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Clua, que ha viscut 9 anys a Texas, està especialitzada en trumpisme.
Mònica, què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Coneixes l'església de l'apòstol Guillermo Maldonado?
Sí, l'església de l'apòstol Guillermo Maldonado, que de fet és una de les esglésies evangèliques principals avui en dia, té connexions molt directes amb el president Trump i amb l'ascens de Trump al poder, i fins i tot actua en molts casos com a conseller espiritual del president Trump, que de fet té una certa gràcia tenint en compte que el president no és una persona particularment religiosa o practicant de cap religió. No?
El propósito por lo cual Dios levantó al presidente Trump es para recoger la cosecha. Le damos gracias a Dios por eso. Y si usted es demócrata, no se me enoje, porque el presidente suyo no ha hecho nada. Aquí somos cristianos primero, somos ciudadanos del reino de Dios y después somos republicanos.
De fet, Maldonado forma part de la seva oficina, no? De l'oficina,
sí,
de la fe. Quina funció té aquesta oficina de la fe?
És una oficina que s'ha creat per donar aquest consell espiritual, però també amb una visió de que el president Trump és d'alguna manera un enviat especial diví. De fet, fins i tot és un punt interessant, perquè té un punt d'edat mitja, d'aquella idea de que els reis doncs tenien com una línia directa amb Déu i que eren representants de Déu a la Terra, però també hi ha un punt d'influència política, és a dir, l'èxit polític del projecte trumpista segurament no es podria entendre sense tota la feina que han fet aquestes esglésies durant els darrers 40 anys a nivell comunitari i a nivell de canviar una mica el sentit comú entre moltes comunitats.
Als Estats Units és habitual, Mònica, que els pastors es posicionen políticament al costat de candidats o de presidents, no? Com estem veient.
Sí, de fet és no només els pastors, és a dir, moltíssims grups, fins i tot, per exemple, la policia. O sigui, coses que potser en el context europeu ens xocarien una mica més. Hi ha el que se'n diu l'endorsement dels candidats, i aquest endorsement doncs, es fa des de tota la societat civil, política i econòmica, i per tant també inclou els grups religiosos.
El que hem vist seguint a Guillermo Maldonado i sentint els seus sermons, els seus cultes, és que des del púlpit es llencen missatges polítics de manera molt clara, no? Com ho valores, això?
Es fan des de també altres grups religiosos i tampoc és nou. El que sí que és potser més nou és la intensitat amb la que es fa, no? I això sí que és una miqueta més nou que simplement enviar un missatge polític a través del sermó.
Hi ha un objectiu amb aquesta intensitat?
Sí, hi ha la perspectiva que les societats modernes, o en el cas de la societat dels Estats Units, s'han perdut una sèrie de valors importants per ells, que serien doncs, els valors de la família, els valors del gènere, de què és un home, què és una dona, els valors doncs, relacionats amb els drets reproductius, amb els drets LGTBI, sobretot, i per tant que tenen una responsabilitat d'aturar aquesta pèrdua de valors que consideren essencials pel bon funcionament de la societat. I llavors això es transmet tant a nivell de sermons a les esglésies, però també es transmet a través de col·locar persones a consells escolars que puguin protestar o canviar qüestions d'educació sexual, per exemple, o la censura de certs llibres a les biblioteques escolars o a les biblioteques públiques, o fins i tot dins de les universitats, en tots els àmbits socials, polítics i acadèmics. Llavors el sermó és com la punta d'aquest iceberg.
Les esglésies carismàtiques, com la de Guillermo Maldonado, quin lloc ocupen als Estats Units?
Ocupen un lloc molt central, sobretot en comunitats concretes, és a dir, sobretot a tot el que seria les comunitats més del sud, i el sud dels Estats Units, de fet, és una cosa molt extensa. I són elements essencials perquè, de fet, són pràcticament els únics elements comunitaris que existeixen. Val? Llavors, als Estats Units, la vida comunitària pràcticament no existeix. És una vida comercial o de feina. I, per tant, si vols socialitzar-te fora del teu àmbit més immediat familiar i fora del teu àmbit de la feina, no tens gaires opcions més que anar a una església, la que sigui. No? Llavors, aquestes esglésies, com més aconsegueixen crear aquest teixit comunitari, més aconsegueixen atraure a les persones que, de fet, estan buscant simplement tenir una xarxa social, de fet.
Estan augmentant ara mateix aquestes esglésies als Estats Units?
Sí, estan augmentant. Sempre han sigut força extenses. És a dir, jo vaig viure durant 9 anys a Texas i, per exemple, a la ciutat on jo vivia, doncs el carrer principal, un carrer doncs, d'uns 10 quilòmetres, fàcilment tenia més de 100 esglésies diferents.
A què es deu aquesta expansió? És per l'arribada d'immigració llatina?
No únicament. O sigui, d'una banda, hi ha la necessitat de teixit comunitari i aquesta necessitat es veu coberta per una fiscalitat avantatjosa quan crees una església i una facilitat de crear esglésies. Llavors, al final, no deixa de ser un model de negoci.
El neopentecostalisme, tal com bé deies abans, no? Aquesta recuperació dels valors tradicionals, no? S'acostuma a associar amb l'ideari, no? de l'extrema dreta. Això és correcte? Sí, no? És un moviment que forma part d'aquesta onada retrògrada actual?
Les esglésies neopentecostals, de fet, la seva connexió amb aquesta onada reaccionària global és una connexió que jo m'atreviria a dir de matrimoni de conveniència. I, de fet, hi ha un matrimoni de conveniència poliamorós en aquesta onada reaccionària, on convergeixen diverses corrents ideològiques. D'una banda, doncs, convergeixen tot el que podríem anomenar el neoliberalisme autoritari hereu doncs, de Reagan, Thatcher, Pinochet, bueno, tot aquest grup que ha representat, per exemple, ara mateix a nivell global i als Estats Units per la Heritage Foundation, que serien com els representants d'aquest element. També apareixen de manera important als hereus del feixisme del segle XX. Llavors, per exemple, grups com els Proud Boys o hereus del Ku Klux Klan en el context nord-americà convergeixen també amb aquest altre grup. Després, els anarcocapitalistes, que serien el grup d'aquests bilionaris, no?, de l'Elon Musk, el Peter Thiel, el Sam Altman, tota aquesta gent. Després ens apareixen també tot el que seria aquest grup de conspiranoics, negacionistes, antivacunes, etc., que és, li dic un grup, però més que un grup és com moltes coses agrupades analíticament, no? I els fundamentalistes cristians, que un dels grups més importants dins d'aquests fundamentalistes cristians serien els neopentecostals. Llavors, tots aquests grups, pel context històric i polític en el que ens trobem, tenen un interès comú, que és el desenvolupament d'aquesta onada reaccionària.
Per tant, Mònica, si parlem d'esglésies neopentecostals o carismàtiques, estem parlant de fonamentalisme evangèlic?
Sí, de fet, jo ho he conceptualitzat com a fundamentalisme cristià, de fet, perquè no són els únics. És a dir, sí que potser són els que parem més atenció, però hi ha un element també de convergència dins d'aquest fundamentalisme cristià on es troben, per exemple, amb actors com l'Opus Dei, en moltes d'aquestes organitzacions, i no es molesten gaire.
Aquest canvi d'hegemonia social, amb això que dèiem, amb aquestes polítiques contra els drets fonamentals, a quina velocitat van? Tu que has estat a Texas vivint 9 anys allà, és a dir, on se situa l'embrió de tot plegat?
La velocitat en la que operen és rapidíssima. Llavors, a Florida i Texas ja porten 4 anys fent el tipus de polítiques que ara estem veient per part del Trump. Llavors, jo els anomeno com els estats laboratori, d'alguna manera. I el procés ha estat molt ràpid. A l'estat de Texas, per exemple, doncs, en aquell interregne de la pandèmia, i quan ens vam despertar de la pandèmia, ens vam despertar, per exemple, amb una il·legalització completa de l'avortament. En tots els casos. És a dir, no hi ha excepcions, per exemple, per incest, no hi ha excepcions per violació i tampoc hi ha excepcions en situacions en què la vida de la persona gestant estigui en perill. I qüestions, per exemple, com treure drets a les persones trans, no? Una de les primeres coses que va fer el president Trump, que ja s'havien començat a fer a Texas, és no permetre tenir documents d'identitat a persones trans, no? Llavors això, evidentment, amb tot el que comporta d'accés a serveis financers, d'accés a serveis educatius, accés a drets bàsics.
Podem afirmar que l'Església evangèlica s'està expandint arreu del món?
Sí, l'Església evangèlica, de fet, sempre ha tingut un ànim expansionista. Als anys 60 o 70 ja ho van fer a Llatinoamèrica amb un objectiu molt clar, que era l'objectiu d'entrar en comunitats indígenes per evitar que aquestes comunitats indígenes es veiessin interpel·lades per dues coses, una, les guerrilles en aquell moment que hi havia, i l'altra, la teologia de l'alliberament. El canvi potser més rellevant és que ara també aquestes missions o aquest marc de transnacionalització també incorpora llocs com Europa.
Clar, l'Amèrica Llatina sí que, mirant dades del Latinobaròmetre, veiem que fa 20 anys només un 3,5% de la població s'identificava com a evangèlica. Clar, avui representen el 23% de la població, sí. No? I el nucli aquí important és Brasil, no? Amb les polítiques de Jair Bolsonaro, no?
Eu quero nesse momento agradecer a Deus pela prorrogação da minha vida.
Jair Bolsonaro va ser el primer líder llatinoamericà que realment es podria afirmar que havia pujat al poder de manera molt similar a Trump, o almenys amb els suports molt similars, que i evidentment aquí hi ha l'església evangèlica de manera molt marcada al darrere. No només Bolsonaro, ho hem vist també recentment a Xile amb Cast, i per tant veiem que sí que hi ha un guany polític quan inverteixes en aquesta expansió transnacional de l'església. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb Mònica Clua, professora de Ciències Polítiques de la UPF, bastant 9 anys vivint a Texas i està especialitzada en trumpisme. Continuem parlant del moviment evangèlic, sobretot ara situat a Europa. Com valoraries o com calibres la força d'aquest moviment evangèlic a Europa, fixant-nos també sobretot en les esglésies neopentecostals o carismàtiques, Mònica?
L'expansió de l'església neopentecostal, sobretot en el context europeu, té una porta d'entrada molt directa i és la península Ibèrica. I la porta d'entrada més directa és la ciutat de Madrid. I a partir d'aquí comença a expandir-se en altres llocs, però el centre és Madrid. Aquí hi ha un triangle d'aquesta onada reaccionària on l'església evangelista és un pilar fonamental que connecta Miami, Madrid i Llatinoamèrica.
De fet, l'església de Maldonado en boca, no? O en el paper d'una altra pastora, la Yadira Mestre, que és colombiana en aquest cas, que té l'església a Madrid, una església cristiana, evangèlica, va donar suport al PP durant les municipals del 2023.
Señor, oramos por los gobernantes de España, oramos por los gobernantes de la comunidad y también por nuestro alcalde. Desde el número uno, nuestro señor Fijó, hasta nuestro querido alcalde José Luis Martínez Almeida.
Sí. Les evangèliques a l'estat espanyol, moltes d'elles intenten reproduir aquest model de l'endorsement dels Estats Units, no? I ho fan molt sovint a polítics del PP, que de fet molts d'ells són un pilar també fonamental de tot aquest element. Per exemple, la Mayor Oreja, no? És un dels principals impulsors d'aquesta transnacional antigènere que existeix. Però no només el PP, evidentment, Vox també. Llavors hi ha aquest element d'endorsement.
I no té res a veure que el pes aquí a l'estat espanyol sigui absolutament, no, catòlic, central, és la fe catòlica aquí, no? No entra en contradicció això? Pot ser que costi més de trobar suports polítics?
La contradicció o la possible contradicció amb la fe catòlica és interessant com a element, però no acaba de ser-ho. És a dir, fins i tot podem veure que els llocs on més creix aquestes esglésies evangèliques són llocs que havien sigut tradicionalment catòlics. Suposo que a nivell religiós, i els experts en qüestions religioses hi trobaran més les contradiccions, però a nivell polític les contradiccions desapareixen una miqueta més.
Perquè la gent descomuna, no?
Exacte.
Com deies abans.
Sí.
Ens consta que tu has pogut comprovar quin és aquest arrelament, no?, a Catalunya. Ens pots fer una miqueta el mapa del que t'has trobat?
Sí, l'arrelament a Catalunya d'aquestes esglésies s'han trobat, jo crec que s'han trobat en un terreny prou fèrtil. Què passa? Que portem, doncs, molts anys de neoliberalisme i s'ha anat desarticulant el que seria el teixit social i comunitari, fins i tot en el nostre context. Quanta gent està sindicada? Quanta gent té altres connexions fora de la seva família, altres connexions comunitàries. Si a més això li sumem al que portem 15 anys de polítiques d'austeritat, on s'han retallat molts serveis públics, hem perdut drets, hem perdut accés a moltes coses, què estan fent també aquestes esglésies? Estan d'alguna manera actuant com un pseudoestat del benestar. I el que fan és cobrir molt sovint aquelles necessitats bàsiques, no?, que les persones tenen i que els serveis públics no estan cobrint. Això s'està veient, no?, a través, per exemple, de xarxes d'aliments que s'estan creant a través d'aquestes esglésies. Estan també fins i tot obrint pisos per allotjar persones en situacions d'emergència social. Estan fent tota una tasca que en podrien dir caritativa, però que de fet el que fa és suplir aquelles mancances de l'estat del benestar.
Hi ha algun altre objectiu aquí?
Hi ha un objectiu d'augmentar la seva esfera d'influència. Clar, si tu tens la necessitat d'aliments o tens la necessitat d'una llar o tens la necessitat d'altres qüestions i aquesta és l'organització que te l'està proveint, doncs tindràs una lleialtat més elevada cap a aquesta organització, però també actua amb aquells que no necessiten aquesta ajuda. D'alguna manera, per això dic que és una mena de pseudoestat del benestar.
diezmo es el 10% de las entradas, de todas tus entradas. Si ganas $1,000, ¿cuál es el 10%? 100. Si ganas $100, ¿cuál es? 10.
Ens consta que un dels temes que tu estàs investigant i el que t'interessa més és el tema del finançament. N'hem fet referència una mica abans al principi. Per què costa tant seguir el fil del finançament? Sabem realment com es financen aquest tipus d'esglésies?
El tema del finançament és un gran tema i és molt opac i pràcticament impossible de trobar. Per què? Perquè trobem que hi ha diversos nivells de fundacions. És a dir, molt sovint el que trobes és una fundació, diguem-ne, gran, que llavors traspassa fons amb una altra fundació i tot aquest entramat de fundacions és un entramat que els diners van de dalt cap a baix, però també de baix cap amunt. Per tant, això també ho fa molt més complicat. Hi ha, a més, un tracte fiscal avantatjós cap a tots aquests grups religiosos, tots, en aquest sentit. No, només, no és que les esglésies evangèliques tinguin un tracte separat, sinó que qualsevol grup religiós als Estats Units i aquí també tenen excepcions fiscals per ser considerades organitzacions sense ànim de lucre.
És el que hem vist en els cultes que hem assistit, aquest sembrar, no?, que se'n diu, transferències, bisums, els datàfons van amunt i avall. Què es fa amb tots aquests diners? Això es declara o no es declara?
En molts casos sí que es declaren, però es poden declarar perfectament perquè no paguen impostos. No estem parlant tampoc aquí d'un mecanisme, no?, de frau fiscal. Tampoc és que sigui una opacitat per alguna cosa mafiosa o fraudulenta, és que el propi sistema, la pròpia regulació et permet tenir aquesta opacitat. És una qüestió de qualsevol religió i, de fet, l'Església Catòlica se n'ha beneficiat durant molt de temps i dubto que veiem canvis regulatius en aquest aspecte o legislatius precisament pel poder polític que té l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. Són els primers que no els hi convé perquè són els que històricament s'han beneficiat i, de fet, es beneficien encara més perquè són, de fet, l'única religió, per exemple, que tenen la casella amb la declaració de la renda, etc.
Mònica, què veurem en els pròxims anys i si cal augmentar l'estat de preocupació en el sentit de que és un atac brutal a la columna vertebral dels drets més fonamentals, no?, diguem-ne?
Clar, els propers anys seran interessants, però sí que és cert que a mi em fan una miqueta de por. Com us deia abans, a Texas el canvi va ser absolutament radical en un període molt petit de temps. Hem vist que allò que ens pensàvem que eren proteccions legals, que eren proteccions constitucionals, fins i tot, que eren proteccions d'institucions democràtiques fortes, s'han desfet molt ràpidament. I ho hem vist als Estats Units, ho hem vist a països com Hongria, i que, de fet, no ha passat gaire res. I, sobretot, perquè no és només que aquests canvis vinguin des de dalt, és a dir, no és només una qüestió de qui guanya les eleccions o qui deixa de guanyar les eleccions, sinó que ja estem en aquest procés de canvi social. S'està canviant des de baix. No s'estan esperant a guanyar un poder polític per fer aquests canvis. I per això després, si coincideix que guanyen el poder polític, com ha passat amb el president Trump, de cop ens posem les mans al cel i pensem com és que està fent tot això tan ràpid. Bé, perquè ja portava molts anys que tot això ja s'estava fent, però no ho acabàvem de veure del tot.
Amb aquest apuntalament d'una part determinada del moviment evangèlic, que no és tot, no? Aquí hem de ser curosos amb això.
Sí, no és tot el moviment evangèlic i tampoc són els únics responsables. És a dir, per això us deia abans, aquell matrimoni de conveniència on hi ha també molts altres grups i fins i tot dins del grup que he fet de fundamentalistes cristians no només són els evangèlics. Hem vist també amb altres organitzacions a l'Estat espanyol i fundacions a l'Estat espanyol on fàcilment conviuen a elements d'esglésies evangèliques amb elements de l'Opus Dei.
Doncs gràcies, Mònica Clua. La Mònica és professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Estan 9 anys vivint a Texas i, com heu sentit, és una especialista en Trump i totes les seves polítiques. Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
There's no start to this story and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block.
Mònica Roca, com estàs?
Què tal, Mercè?
Després de l'entrevista amb la politòloga Mònica Clua, volem conèixer la investigació que des de fa molt temps du a terme un sociòleg especialitzat en la macroesglésia de Guillermo Maldonado a Miami i la seva xarxa d'influència. Mònica, de qui estem parlant?
Ell és l'Antonio Montañés, doctor en sociologia, investigador associat a la Universitat d'Oxford i la Universitat Autònoma de Barcelona. Montañés porta més de 10 anys estudiant el fenomen de les esglésies pentecostals i neopentecostals a Espanya i acaba d'arribar dels Estats Units, on durant mig any ha pogut assistir als cultes del Ministeri del Rei Jesús a Miami per documentar com són i com funcionen aquest tipus d'esglésies. Montañés feia aquesta descripció del que hi ha vist.
La iglesia de Maldonado es una iglesia extremadamente grande, extremadamente profesionalizada. Tiene un escenario central que ellos llaman el templo y además tiene en la parte de atrás tiene una guardería para niños, tiene 50 salas, tiene un parque para niños, tiene dos parkings gigantes donde caben más de 2.000 personas, tiene una serie de terrenos en Estados Unidos contiguos a la iglesia. Tiene capacidad para los domingos recoger 20.000 personas.
I què t'ha explicat de Guillermo Maldonado, Mònica? Què se'n sap de la seva biografia?
Montañés diu que és el que en sociologia es coneix com a emprenedor espiritual i m'explica que actualment és un dels pastors més influents i polèmics dins el món pentecostal llatinoamericà.
Él nació en Honduras en 1965 y desde muy joven empezó pastoreando iglesias hasta que llegó a Estados Unidos en los años 90 con su entonces mujer, Ana Maldonado. En el año 96 fundaron el prolegómeno de lo que es hoy la iglesia El Rey Jesús. Empezó en esta iglesia en su casa con 12 personas, es decir, es la encarnación del self-made man o la idea de el hombre hecho a sí mismo americano.
També és un dels reis del màrqueting, ha publicat uns 60 llibres, més de 100 manuals i té presència en totes les xarxes socials amb milers de seguidors arreu del món.
En el proper programa, Mònica, serem a València, precisament amb Antonio Montañés.
Sí, perquè Guillermo Maldonado i la seva organització han aterrat a València, on han organitzat un macroesdeveniment batejat com la Cosecha Mundial. Es tracta d'una gira que recorre diferents països del món amb l'objectiu, ens expliquen, de captar ànimes.
Això és un avançament del que sentirem.
El despliegue de la iglesia de Maldonado en Valencia es espectacular. Han traído consigo con el grupo 150 personas, incluyendo cuerpo de baile, incluyendo un equipo de 5 doctores, incluido un equipo de 20 pastores, ha traído empresarios, ha traído personas influyentes de Miami. Vamos a ver sanaciones, vamos a ver gente que habla lenguas y vamos a ver un ambiente muy, muy, muy emotivo en el que es bastante posible que haya gente que se desmaye y que tenga encuentros sobrenaturales con el Espíritu Santo. Según Guillermo Maldonado, es posible recrear órganos, extremidades y cualquier elemento corporal que ha perdido su función.
Doncs tot això ho podreu sentir al pròxim programa. Moltes gràcies, Mònica.
De res, Mercè.
Solidaris, Mercè Folch.
Guió, Mònica Roca, redacció i producció, Mireia Isart i Sandra Novillo, a la part tècnica i al muntatge musical, José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat. On a lost and lonely highway, paying for my sins. If you ever saw me out last Friday, a lying gimme.
Poder i Glòria és un projecte transmèdia de 3CAT dels programes 30 Minuts de TV3 i dels Solidaris de Catalunya Ràdio. I'm digging my grave down 12 feet deep. Got none left, so I'm on my knees begging. Somebody say a prayer for me, cause the pills ain't out and I still can't sleep. Somebody send a word upstairs, cause the bar shut down and I'm God knows where. Of course you're not gonna have. Dusty Silverado, running low on grace, headed nowhere.
there fast with my feet up on the gas, just hoping I see the day. I ain't ashamed of the man in the mirror, and the man upstairs ain't either. And I can finally set my life straight and be the man my mama raised, instead of digging my grave down 12 feet deep. I got nothing left, so I'm on my knees saying,
somebody say a prayer for me, cause the pills ran out and I still can't sleep. Somebody send a word upstairs, cause the bar shut down and I'm God knows where. Push and knock on heaven's door, cause mine ain't working anymore. Somebody say a prayer for me, all I'm asking for is a little mercy. Say a prayer for me. Somebody say a prayer for me, cause the pills ran out and I still can't sleep.